Notes a peu de pàgina amb Isabel Latorre.
Hola, benvinguda, Isabel.
Hola, Maria Josep.
Què tal? Van les festes?
Molt bé, sense parar.
Avui portes un tema molt nadalenc i molt bonic.
Clar, no podia ser d'una altra manera. Volia, de fet, fa temps ja parlar de Tchaikovsky i aprofitar aquestes dates.
T'ho has guardat,
sí, clar que sí.
I els seus famosos ballets?
Sí, perquè la veritat té tres, els tres són molt famosos i els tres estan basats en textos literaris. Aleshores ens venia de perles.
I que per on començaríem?
M'agradaria parlar un poc d'ell per si algun
oient
no el coneix. És un compositor de Rússia del període, bueno, del segle XIX. Ell va ser un poc diferent, no?, als seus companys de generació, perquè en aquests moments en Rússia s'estava gestant un moviment molt nacionalista i ell sempre tirava un poc més cap a Alemanya, li agradava més l'estil més occidental, no? I de fet, ell va patir molt en la seva vida perquè no va estar ben rebut per la crítica, sí per el públic, però la seva música va estar molt criticada per ser com vulgar i mancada de,
sí?
de pensament. Sí, de fet, ell va morir jove i va patir molt durant la seva vida un poc per això i per la seva condició d'homosexual, pues que en la seva època no era fàcil.
Clar.
I això també es veu molt, no?, en la seva música, que és una música plena de sentiment i probablement per això també ha transcendit tant, no?, i al públic li agrada tant, perquè és una música molt, molt potent sempre i molt intensa i molt sentida. I bé, començarem en ordre cronològic.
Quina has triat? Quina és la primera que va compondre?
La primera és probablement el més famós, que és el Llac dels Cignes, que és de 1877. I este està inspirat en un conte popular rus que es diu L'Ànec Blanc i també en un conte que es diu El vel robat de Johann Carl August Musaus, que és un dels primers antòlegs de contes populars alemanys. És un autor que, de fet, ha inspirat després a escriptors d'una època un poc més tardana, com Lord Byron o Mary Shelley. I és el primer ballet que va escriure Tchaikovsky. Tchaikovsky en aquest moment no sabia de dansa i un compositor de ballet ha de saber com ha d'escriure, com se balla, els passos, la narrativa, no?, que n'hi ha dins.
No ho havia pensat mai, això.
Sí, jo sí, tot i que encara no ho he fet, però el dia que m'arribi hauré d'estudiar un poc. I aleshores ell ho va escriure molt ràpid, d'una manera molt, molt, molt despreocupada, i per això la primera acollida de l'obra no va ser gens bona, al públic no li va agradar, la gent no ho entenia, i van tindre que revisar-lo, i uns anys després ja se torna a estrenar i l'èxit va ser absolut. Absolut. De fet, aquest ballet és un dels espectacles més icònics de la cultura russa.
Sí.
I després, no, en el segle XX, bueno, durant la dictadura russa, no, Stalin continuava programant-lo. És molt curiós, però que ha transcendit a qualsevol tipus d'ideologia i de pensament.
I el que estem escoltant, exactament és el...
És un vals que se balla en el primer acte. És un poc la introducció dels personatges. El personatge masculí és Siegfried, i això està sonant en una festa que ell està fent, celebrant en la seva casa, i ell està, és com un rite, no? Se fa adult i ha de triar una esposa. I ell vol casar-se en una en concret, que és la seva estimada, però n'hi ha un mag per ahir que utilitza la seva màgia per a confondre'l i fa creure que el cisne blanc, que és del que l'està enamorat, és una altra persona, que és el cisne negre, no? Que és del que va tot el ballet, de la dualitat, no?, entre els dos personatges.
Escoltem-la, no?
Sí, me callé.
Aquesta és un poc la part,
clar,
més coneguda.
El tema principal és aquest, sí.
Ens falta ballar, Isabel.
Sí.
No sé si t'atrevis.
N'hi ha càmeres, però sí, no sé,
no,
jo.
Deixem-ho estar. Vols dir alguna cosa més sobre el Llac dels Cignes?
Realment no. És el primer i després va passar poc temps, no? Clar, l'èxit va ser tan gran que en seguida ja li van encarregar el següent, no?
I el següent és?
És La Bella Dorment, que és de 3 anys després de la reestrena. I és un ballet també que està inspirat en un conte més conegut per a tots nosaltres, que és el de la Bella Dorment, clar. És un conte més antic del que sembla, perquè és un conte que va aparèixer de manera oficial en 1634 amb el títol de Sol, Lluna i Talia, al recull de contes del Pentamerone de Giambattista Basil. Això realment és molt desconegut per a tots perquè coneguem la versió poc posterior de Charles Perrault, que és el del que Disney ha begut molt, no?, per als personatges dels seus contes. I després, no solament això, en el 1912 els germans Grimm també agafaren aquesta versió de Perrault i publicaren una nova versió. I el ballet està inspirat en la de Perrault, en concret, i el llibretista, que així també n'hi ha llibretistes, com sempre.
Llibretista.
El llibretista és Ivan Vzelotsky. Vzvolotsky.
Sí, Ivan.
Ivan, sí, el nostre company Ivan. I este home va dissenyar també la escenografia. I en el tercer acte del ballet no solament apareix la Bella Dorment, sinó que hi ha altres personatges de contes de Perrault, com ara el gat amb botes, Ventafocs i Caputxeta Vermella.
Apareixen tots junts?
Sí.
I quin és l'argument del ballet?
Sí, per si de cas algú no se'l sap, jo vaig a contar-lo. La Bella Dorment dorm per culpa d'una maledicció d'una bruixa. Quan fa 15 anys ella es punxa el dit amb el fust d'una filosa. Està cosint i se punxa. I per això, la bruixa, que és molt roïna, ja vol que muiga per culpa d'això, no? Però, a veure com ho explico. En lloc de morir, ella simplement cau dormida.
S'adorm.
Fan
ahí
un truc
per a que no
muiga i se queda dormint. I en això son, ella està esperant que arribi un príncep que estiga realment enamorat d'ella i la desperta en un bes real.
I així, més o menys, passa. Escoltem. Sí, ella està dormint.
Sí, ella encara està dormint.
Encara està dormint, es nota en la música.
I
després n'hi ha un moment que
és quan ella desperta i comença a despertar, no?, d'este son tan llarg que ha tingut. De fet, és el moment al final del segon acte del ballet, o sigui, és quasi al final del ballet sencer. Aleshores, podem anar a aquest moment i escoltar un poc com la música se va agilitzant, no?, i sent més dinàmica.
Sí, ja està despertant.
Ja està despertant.
Està el príncep per ahí, rondinant. I quin és el tercer ballet?
L'últim és el que més pega ara per aquestes dates, que és finalment el Trencanous.
I és el teu favorit, per un casual?
M'agraden els tres, si te dic la veritat, no sabria triar. Però el trosset que anem a escoltar, sí, és un trosset que de tota la vida m'ha agradat moltíssim. Ahí està.
I també està inspirat en un conte.
També està en un conte, és un conte d'Eta Hoffmann de 1816, que es titula El Trencanous i el rei dels ratolins. Es va fer més conegut també per una adaptació posterior d'Alejandro Dumas, i és en la qual es va basar Tchaikovsky i els coreògrafs Marius Petipa i Lev Ivanov per muntar el ballet. L'argument, suposa que la gent també el coneix, no? És una història, és un conte de...
Vale.
És un conte de Nadal. N'hi ha una família que està obrint els regals i a Clara, que és la filla més menuda, li encanta un trencanous, però aquest trencanous està és molt vell, està un poc trencat i els seus germans juguen amb ella, no?, a trencar-lo i tal. I quan arriba la nit, finalment ella està feliç dormint en el seu joguet nou i somnia que va al regne dels caramels, on es rep la reina Fada del Sucre, que és exactament el moment que estem escoltant. I això, hi ha el seu rei, els cavallers, n'hi ha llepolies que ballen, i És un argument molt, molt obert, no? I n'hi ha moltíssimes versions d'això, s'ha adaptat a diferents formats. Aleshores, sí, el moment que estem escoltant és quan els rep la fada de sucre i estem escoltant un instrument que pot ser, alguns oients no saben el que és un instrument de percussió o és un instrument de...
Què és?
És com un piano visualment, però dins no té cordes, sinó que té llàmines, com un xilòfon, però sí, sembla un piano, i això es diu celesta. I és un instrument que no era molt popular fins a aquest moment. És un moment, o sigui, gràcies a aquesta peça de Tchaikovsky l'instrument se va reconèixer molt més.
O sigui, que ella hi va innovar d'alguna manera, o es va atrevir.
Sí, 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 sí. I no és fàcil escriure per a un instrument com este, perquè el volum de so és molt xicotet. Si vols incloure-lo en l'orquestra, ha de ser acompanyat per molt poquetes coses, com així, que n'hi ha un clarinet baix, ara les cordes estan en pizzicato, que això és com molt, molt, en un volum molt lleu, per a no cobrir-la, no? Per a no tapar-la.
Que ara m'agrada més ara, el trencanous, després d'això que estàs explicant. Doncs Isabel, fins a la pròxima.
Igualment, així, moltes gràcies.
Sessió d'avui de Notes a peu de pàgina que hem dedicat als ballets de Tchaikovsky. Adéu.